L'informatiu de Murta. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Murta.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la CEMUTA. Avui dimarts, dia 22 de febrer, destacarem... Els bombers reben 69 avisos pel vent al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, demana que tant si el magatzem temporal centralitzat ha de venir aquí, com si no, que ho diguin ja. Ensenyament planteja que els alumnes de secundària de Sant Jaume d'Enveja puguin estudiar a l'Institut d'Ensenyament Secundari de Deltebre. Repsol inspecciona 180 quilòmetres de canonades submarines que transporten petroli pel litoral tarragoní. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu.
Serveis informatius de Mute.
Les fortes ratxes de vent d'aquesta matinada han fet de que es tallés la circulació ferroviària entre Tortosa i Tarragona. Renfe informava que a les 10 del matí es restablia el servei ferroviari al corredor del Mediterrani, interromput des de l'inici del servei a causa dels forts vents de més de 120 km per hora a diverses zones del trajecte entre Tarragona i Vinaròs. La millora de les condicions ha permès restablir la circulació amb una limitació de velocitat a 100 km per hora per garantir la seguretat del trànsit ferroviari. D'altra banda, i a Sant Carles de la Ràpita, i també degut al fort vent, es produïa un incendi. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Sant Carles de la Ràpita al voltant de les 9 d'aquest matí. L'incendi d'aquesta matinada afectava una barrancada al camí del Botí que va obligar a desallotjar una quarantena de veïns com a mesura preventiva. El regidor de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Josep Pitar, ens parlava per a les EMUTE d'aquest incendi.
Bé, a la Ràpita el problema més greu que hem tingut a causa de les fortes ratxes de vent del dia d'avui ha estat bàsicament un incendi que s'ha produït a la part de detrás de la guardiola, de la torreta, com ho coneixem, aproximadament davant de la deixalleria municipal, i que ha fet que el fort vent fes escampar les flames ràpidament de cara a la urbanització que hi ha justament al carrer Torreta. En aquest sentit, s'han hagut, per precaució, s'han hagut d'evacuar al voltant d'una trentena, una quarantena de veïns que s'han ubicat temporalment al centre d'assistència primària, al CAP, i una vegada ja per part de les diferents dotacions de bombers que han estat treballant a la zona i dels diferents treballs que s'han efectuat, i una vegada ja s'ha vist que estava tot controlat, han anat retornant de mica en mica als seus domicilis. Aquest ha estat l'incident més remarcable pel que fa en aquesta jornada.
També cal destacar que la flota pesquera de Sant Carles de la Ràpita s'ha quedat amarrada al port. D'altra banda, la carretera que va des de Sant Carles de la Ràpita i al Poblenou del Delta també ha estat tallada. El fort vent també ha afectat la capital del Montsià. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, Tomàs. El vent ha bufat en ràfegues de més de 120 km per hora a la capital del Montsià, on han hi hagut diferents incidents. Cal destacar especialment l'incident que ha fet que es tallés a la plaça de la Castellania, al centre de la ciutat, degut a que el vent ha arrencat les xapes que formaven la cúpula del nou centre comercial que s'ha d'inaugurar el proper dijous. Cal dir que de moment no es coneixen desgràcies personals, tot i que sí, també s'ha tallat la Nacional 340 al seu pas per Amposta pel pont d'aquesta carretera nacional degut a que dos camions han estat bolcats pel vent. També diferents valles de les obres, contenidors, en fi, un vent que de moment està bufant fort a la ciutat d'Amposta, però que s'espera que vagi amainant en les pròximes hores. Tot i així, l'alcalde de la ciutat, Manel Ferrer, ja ha decretat que aquesta tarda no hi hagi col·legi, que els nens no acudeixin a les instal·lacions d'educació ni tampoc a les instal·lacions esportives per evitar mals majors. Escoltem a l'alcalde d'Amposta.
El cert és que estem preocupats perquè aquest vent, com molt bé ha dit, hi ha ratxes que superen els 120 km per hora, en la qual cosa hem d'evitar que es produeixi cap incidència. I, per tant, també el que hem fet és que hem enviat una circular a tots els directors dels centres educatius de la ciutat, dient que aquesta tarda, si persistís el vent, o ja, que no s'obrigui els centres educatius. És a dir, que els crios, els estudiants, que es quedin al seu domicili i que no sortin al carrer per evitar qualsevol tipus d'incidència. El mateix farem en que tancarem les instal·lacions esportives i els llocs públics per evitar, els centres públics, per evitar que la gent circuli i que no tinguessin cap desgràcia.
Els bombers de la Generalitat han rebut un total de 69 avisos pel vent al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre des de les 10 de la nit d'ahir dilluns i fins a les 11 del matí d'avui dimarts. Fa poc més d'un mes que Xavier Pallarès va prendre possessió com a delegat del govern a les Terres de l'Ebre. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies va repassar alguns dels projectes pendents al territori. Tot i destacar que el traspàs de funcions va ser correcte, Pallarès va retreure al seu antecessor en el càrrec, Lluís Salvador, que no deixés lligat temes com el de l'arribada dels 10 milions d'euros del Fons de Reindustrialització. Sobre la possibilitat que l'Estat es decanti per Ascó per acollir el magatzem temporal centralitzat, Pallarès va deixar clar que el govern vol que es compleixi l'acord del Parlament. Amb tot, reclama al govern estatal que, sigui quina sigui, no demori més la decisió. L'escoltem.
Sóc al vore les declaracions que últimament han fet els consellers de govern quan se'ls ha preguntat per aquest tema. Escolta, nosaltres hem de mantindre la votació que al seu moment el Parlament de Catalunya com a màxima institució van prendre. Entenem la problemàtica que té el govern central, entenem que l'expresident Montilla, quan estava a indústria, doncs, bueno, la necessitat que tenia, el que no compartim de cap de les maneres, que una decisió d'aquest tipus se pugui prendre de manera unilateral, com aquell que diu, de l'Estat, sense, en certa manera, que la Generalitat digui, escolta, aquí estic jo, però al mateix temps tampoc compartim, jo no comparteixo de cap de les maneres, esta demora en la decisió. Vale? Perquè al final, si ha de vindre, escolta, que ho diguin ja, i si no ha de vindre, doncs que també que ho diguin ja, però que prenguin una decisió, o sigui, en política, els que estem en política estàs per prendre decisions. El que no pots fer és no prendre mai la decisió. Per tant, si s'ha de fer, home, que diguin a on i en quines condicions. I si no s'ha de fer, doncs escolta, tots ho celebrarem.
Una de les primeres actuacions que els delegats del govern s'han vist obligats a dur a terme és l'aplicació del pla d'austeritat fixat pel president Mas amb la conseqüent reducció de despeses. Segons va detallar Pallarès, han de funcionar amb un 30% del pressupost que tenien i això vol dir fer equilibris i canviar d'hàbits. Aquesta reducció de la despesa, a més de no renovar contractes, inclou revisar tots els lloguers d'edificis de les delegacions que el govern té, principalment a Tortosa i Amposta, i intentar agrupar alguns serveis territorials. Fent un repàs a algunes de les infraestructures en projecte o pendents al territori, el delegat del govern va destacar el desdoblament de l'Eix de l'Ebre com una de les inversions importants que fins que no estigui acabat el projecte definitiu no es pot concretar si es veurà afectada per les retallades. Així mateix, el delegat també va deixar clar que l'anella viària del Delta es manté com una prioritat del govern i tot i no voler avançar dates, es va mostrar convençut de poder començar a impulsar el projecte durant l'actual legislatura. Una altra de les carreteres que ha de ser estratègica pel territori és la futura autovia A7 o autovia de l'interior, a la que tant l'Ajuntament de Tortosa com el d'Amposta hi han presentat al·legacions contra el traçat proposat pel Ministeri de Foment. El delegat va deixar clar que el govern traslladarà al govern de l'Estat el traçat consensuat al territori l'any 2005.
A mi el que em diuen és que el govern de l'Estat no té, o sigui, no té constància del consens arribat aquí baix al territori. Llavors dic que aquí falla alguna cosa. No comuniquem bé o no portem les resolucions d'aquí al lloc que les hem de portar. Per tant, nosaltres què hem de fer com a nou govern de Catalunya? Escolta, aquests consens que al seu moment se van agafar, portal, com ja el tenen a l'antiga política territorial d'obres públiques, el conseller Recoder, i que ens facin la gestió en el govern central per dir, escolta, Terres de l'Ebre el que volem és això. Vull dir, jo no sé si abans s'ha fet o no s'ha fet. O sigui, la idea sembla ser, o si es va fer no es va explicar prou bé, però algú no ho va entendre. Per tant, aquí nosaltres volem continuar defensant aquest consens que al seu moment tant ens va costar arribar i, home, i que el vam agafar, per tant, defensem-lo una cosa que tots estem d'acord.
Una de les obres que es van impulsar amb força per part del govern tripartit va estar el canal de regadiu Xerta-Sénia. L'obra, però, ha comptat sempre amb el suport de Convergència i Unió i és per això que Pallarès va voler deixar clar que mantindria el mateix compromís que havien adoptat des de l'oposició.
Nosaltres, en la situació que estem actualment, no anem per malgastar diners. Entenem de que al seu moment el govern tripartit va fer aquesta obra perquè hi havia gent del territori que els ho reclamava, eh? I nosaltres, llavors, a l'oposició, aprofitant les sinergies, també els haguéssim pogut ficar a l'altra banda en la pancarta. No ho van fer perquè enteníem de que els nostres alcaldes i les comunitats de regants ens deien que allò era una obra que ells la volien i la reivindicaven. Per tant, nosaltres estem, quan estem a l'oposició, al costat del govern, i vam aplaudir al seu moment el conseller quan va iniciar aquesta obra. Evidentment que ara no seria el que el critiqui, quan resulta que fa 4 dies estava aplaudint-lo. Per tant, és un tema que ara surt tot el tema del pla de viabilitat, surt que els pagesos si finalment no podran pagar o no podran pagar. Bueno, són temes que els haurem d'anar tomant poquet a poquet i veure quina solució hi trobem.
Seguint amb temes d'aigua, Pallarès també va assegurar que ja li va traslladar al conseller Recoder que és vital i necessari que el nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre inclogui un cabal ecològic pel tram final del riu. En aquest sentit, el delegat va manifestar que la Generalitat defensarà davant de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre la proposta de cabals aprovada per la Comissió per a la Sostenibilitat. L'escoltem.
En principi no tinc notícies de ser desencontre. Nosaltres des del territori el que hem de procurar és que es faci un pla, que tinguérem una regulació del riu necessària, que hi hagi els metres cúbics que han de baixar pel riu, que això queda escrit a un document i que poguérem ser influents davant de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de les necessitats que té el riu Ebre al tram final. Això és una reivindicació. Jo l'altre dia a Flix, precisament amb el conseller Recoder, li estava parlant d'aquest tema, perquè entenc i estava també el nou director general de l'Agència Catalana de l'Aigua o el gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, i bàsicament en la reunió que vam tindre després privada era: escolta, conseller, és un tema vital. O sigui, regular i saber finalment l'aigua que té que baixar pel riu Ebre és bàsic i necessari, no d'ara, des de fa molts anys. Vale? Per tant, és ara que sembla ser que això se definirà, doncs, home, hem d'estar molt cauts en la decisió que es prengui.
Tot i que ha estat més tard del que preveia, Pallarès es va mostrar satisfet de tenir, en un mes, el primer desplegament dels departaments més potents i afets, a excepció d'Agricultura, Salut, Benestar Social i Família, Ensenyament, Empresa i Ocupació i Cultura, ja tenen nomenats i treballant els nous directors dels serveis territorials. El nomenament de Pere Vidal a l'àrea d'Agricultura, que també inclou Medi Natural, s'està dilatant més del previst perquè el conseller Pelegrí vol trobar l'encaix als diferents territoris de Catalunya entre perfils més agraris o amb més coneixements medioambientals, així com garantir l'equilibri a l'hora d'otorgar càrrecs entre Convergència i Unió. Els serveis territorials del Departament d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre estudien la possibilitat que els alumnes de Sant Jaume d'Enveja, que actualment han de cursar ESO a l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta, ho puguen fer a l'Institut de Deltebre a partir del pròxim curs. Aquesta és una de les opcions que baralla Ensenyament arran del moviment de protesta organitzat pels pares i mares d'alumnes per l'anunci de la suspensió del projecte d'Institut Escolar al municipi de Sant Jaume, que havia d'entrar en funcionament l'any vinent. Escoltem el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Antoni Martí.
Bueno, en això estem estudiant-ho, estem estudiant-ho i la possibilitat de poder-los-ho plantejar. De moment ho estem estudiant, eh? Perquè en un principi no sabíem si cabien, en un principi ens pensàvem que no cabrien si anessin tots, però com que fa falta saber primer si estarien disposats els pares a poder acceptar això, perquè el que sí que tindrem és que el centre estarà escrit a Amposta, i a Amposta és on tindran el transport i un menjador. A Deltebre no hi ha menjador i l'únic que tindrien que fer és en el cas de que aquells que volguessin anar voluntàriament, que ara ens consta que algun pare, tot i no haver el pont, ja els portaven a Deltebre, és veure la possibilitat d'intentar oferir-los que els que volguessin poder anar a Deltebre poguessin anar a Deltebre. I en això estem mirant la possibilitat d'encabir-ho el més ràpid possible. És a dir, com bé mos diuen, estem treballant perquè la final de la preinscripció s'acaba el divendres.
L'altra opció, segons va apuntar Martí, seria continuar desplaçant-se a Amposta a 12 quilòmetres. I això és el que els pares i mares de Sant Jaume voldrien evitar després de que se'ls anunciés fa mesos enrere que disposarien d'un institut escola a partir del pròxim curs i recentment que el projecte quedava suspès indefinidament per les retallades pressupostàries. La presidenta de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi Públic Sant Jaume d'Enveja, Carmen Macià, veia viable que els alumnes comencin a cursar ESO l'any vinent a la població per tal d'evitar despeses de desplaçament, menjador i monitors. L'escoltem.
suposa una despesa econòmica forta per al Departament d'Ensenyament. En quant al transport, el menjador, monitoratge, que això ho han de tenir en compte, que igualment l'han de tindre aquesta despesa econòmica, cosa que si realment els crios se queden aquí al col·legi, que donem un espai perquè hi hagi una aula a disposició, perquè no hi hagi cap despesa econòmica en quant al Departament d'Ensenyament en qüestió d'espai, els ho facilitem, i és per aquest motiu que els posem facilitats perquè les dos parts siguessin beneficiades, tant la Generalitat com en aquest cas la població, sobretot.
Com ja vam informar ahir, aquest passat diumenge la reivindicació va treure pels carrers de Sant Jaume a centenars de persones. Ahir dilluns, els mestres van haver de suspendre les classes perquè 250 alumnes no van acudir. Avui dimarts està convocada la segona i, de moment, última jornada de vaga prevista. En els darrers 7 dies, Repsol ha inspeccionat fins a 180 quilòmetres de canonades submarines de petroli que hi ha a la plataforma Casablanca, així com l'oleoducte que uneix aquesta plataforma amb el moll de pilons del port de Tarragona. L'encarregat d'aquests treballs, que es van realitzar amb videocàmeres, va estar el Scandi Olympia, un vaixell especialitzat i d'origen noruec amb 76 metres d'eslora i 44 tripulants. Les inspeccions visuals van finalitzar la matinada d'ahir dilluns i, segons el cap de la base de Repsol, Investigaciones Petrolíferas, Òscar Serra, no s'ha trobat cap anomalia. Repsol, però, està a l'espera de l'informe definitiu, el qual arribarà en un mes.
Fins al que s'ha vist, no hi ha res que faci pensar que les instal·lacions tinguin 30 anys. Hi ha una anècdota que el mateix inspector de Lloyd Register, vull dir, quan es fa una auditoria o una inspecció, les fan perquè sempre penses que trobaràs alguna anomalia i tal. I deia, és de les inspeccions que realment no està trobant res, no? Vull dir, que de moment és bo. És a dir, que a falta de l'informe definitiu, no? Que després tota aquesta informació que veureu es processa i es mira amb calma i tots els potencials i els passos que s'han pres es posen en una taula i es comparen amb altres anys i tal, no?
Tot i els respectius episodis de vessament de fuel al litoral tarragoní, des de Repsol es va explicar que aquesta inspecció submarina s'enmarca en els compromisos adquirits per a la renovació i millora de la plataforma Casablanca. També es va destacar que els treballs han estat totalment compatibles amb el funcionament de la plataforma i amb les activitats del seu entorn, com ara la pesca.
Serveis informatius de Mute.
Divendres passat, a l'Ajuntament d'Alcanar es signava el contracte de les obres del col·lector de pluvials que es farà a la cantonada del carrer Arquitecte Gaudí amb el carrer de Càlig. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'este acte de signatura del contracte d'adjudicació de les obres del col·lector de pluvials de la zona del carrer Arquitecte Gaudí i la cantonada amb el carrer de Càlig de la nostra població. Un acte que es produïa divendres passat aquí al nostre ajuntament i una actuació, la d'aquesta obra, d'un pressupost certament modest, del voltant de 150.000 euros, però especialment important per als usuaris d'aquesta zona on es concentren serveis com la residència per la gent gran i el centre de dia i també el centre d'assistència primària d'Alcanar. Una obra, les característiques de la qual explicava als nostres micròfons el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. L'escoltem.
Aquesta obra, que té un pressupost d'adjudicació al voltant de 150.000 euros, va ser adjudicada definitivament per l'Ajuntament el 20 de gener a l'empresa Matelfont, que va ser la que va fer l'oferta més avantajosa. I com us deia, el passat divendres es va signar aquest contracte i està previst que en aproximadament una setmana, 15 dies, puguem començar les obres. Estem parlant que això serà a principis de març. Sabeu que ara s'han de fer encara alguns tràmits, com és l'aprovació del pla de seguretat, l'obertura del centre de treball, però en l'empresa hem acordat que en aquest termini, entre una setmana i 15 dies, se podrà començar l'obra. Com us dius, és tan important perquè permetrà recollir aquestes aigües, no?, en un col·lector i que després continuarà per carrer Càlig, on també se tornarà a fer una reixa interceptora i també d'aquesta manera gran part de les aigües que baixen de la Ronda del Remei i que a vegades quan hi ha molta pluja es fa difícil de travessar aquesta Ronda del Remei, que a més és en aquell lloc on tenim ara un lloc on va gent que està malalta o gent gran al centre, al CAP, Pues és millor, hem de mirar de cuidar aquesta zona del poble.
Tal com explicava el regidor, actuació important que millorarà sens dubte els accessos en dies plujosos en aquests centres, tant a la residència de la gent gran com al centre d'assistència primària, i en un entorn especialment conflictiu, també en els dies de pluja abundant, com és la zona de la Ronda del Remei. A més, i parlant d'aquesta zona, hem de dir també que properament, en els propers dies, sortirà a licitació el projecte d'urbanització de la plaça que hi ha davant del centre de dia i residència per a la gent gran, de cara a adequar aquest indret i aquest entorn amb una millor accessibilitat per a tots els usuaris d'aquests centres.
Servei de vigilància al Fangar per evitar robatoris. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa.
El Port Illa de Mar i la Badia del Fangar tindran un servei de vigilància amb l'objectiu de reduir el nombre de robatoris de què són víctimes els aqüicultors i que els ha portat a muntar ells mateixos un servei de guarda. El servei, que properament es posarà en marxa, s'ha pactat amb la Direcció General de Pesca, els cossos de seguretat i la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, tal i com explica el seu gerent, Gerardo Bonet.
Se contractarà pronte. O sigui, ja s'ha arribat d'acord de la Junta General de la Federació de tirar avant el tema d'un guarda per les nits. El guarda, de més de musclos i ostres, està el tema de l'almeja. Que clar, no es poden fer cultius d'almeja perquè no hi ha ningú que es guarde. O sigui, que avui ho sembres l'almeja i en acabat de dues setmanes te venen de l'empresa tota. O sigui, el problema del guarda, un guarda mos costa més que els possibles robos que han. Això és així de clar. Però, per l'altra banda, mos impedeix estos robos cultivar. O sigui, nosaltres estem treballant ara amb Bonbreu i Bonbreu, per exemple, ens demana almeja aquí del Delta, l'almeja xoja italiana, però que sigui del Delta perquè la trobem molt més millor. Aquí es podria cultivar, es podria donar molta feina a molta gent, però si no hi ha un guarda que guarde la sembra de l'almeja, és inviable totalment. O sigui, no és el valor només del que prenen, sinó del que no deixen fer.
D'altra banda, des de FEPROMODEL estan a l'espera de l'acord que ha de signar la Direcció General de Pesca amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal d'engegar el projecte de reforma del port d'Illa de Mar de Deltebre, unes obres que tenen un pressupost de més de 4 milions d'euros. Gerardo Bonet.
No, bueno, les obres no estan engegades, però tot, tant el projecte com els permisos ambientals, tot està, tot el que sigui, diguéssim, el papeleo, per dir-ho d'alguna manera, està tot fet. Ara el que falta és un acord entre pesca i política territorial per tirar avant el projecte este. O sigui, tots els requisits legals estan ja. Llavors el que falta és fer a començar l'obra, per dir-ho d'alguna forma.
És un projecte molt esperat pels aqüicultors que consistirà en millorar l'accessibilitat i el paviment, el dragatge del port, la instal·lació d'una grua per a la càrrega i descàrrega i la construcció d'uns 25 magatzems on els musclaires netejaran la producció, així com una zona d'exposició i venda de musclos i ostres.
La festa de la carxofa d'Amposta, que tindrà lloc aquest diumenge dia 27 de febrer al Pavelló Firal, apleguen aquesta 7a edició les receptes a base de carxofa de fins a 13 restaurants de la ciutat, a més d'una pastisseria. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, Tomàs. A més de la tradicional jornada gastronòmica, durant tot el mes de març tindran lloc les jornades gastronòmiques que als restaurants de la ciutat es podran degustar i que ofereixen menús especials a base de carxofa per a tots els clients que vulguin degustar la cuina amb el producte estrella de la nostra horta com a protagonista. A partir de les 11 del matí del darrer diumenge del mes de febrer s'obriran les portes del pavelló firal a tots els assistents de la festa de la carxofa, una cita obligada per a molts assistents. L'any passat es van repartir més de 3.000 tíquets de degustacions i aquest any s'espera igualar i fins i tot superar aquesta xifra, ja que la festa està totalment consolidada i s'ha convertit en una de les cites obligades arreu del territori pel que fa als productes gastronòmics. A més, dels 8 tastos a triar entre les 13 opcions diferents que han presentat els restaurants al recinte, hi haurà també un mercadet de productes típics i l'actuació de la xaranga Suc d'Anguila. A banda, s'oferirà també un tas de vins a càrrec de la cooperativa de Gandesa i Vall de Vinyes i d'ostres amb cava de la musclera del Delta. Durant la presentació dels plats que se serviran el diumenge, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha explicat que la festa de la carxofa se celebra des de l'àrea de promoció econòmica amb un doble objectiu: d'una banda, posar de relleu l'excel·lència d'aquest producte i d'una altra, que la gent de fora de les Terres de l'Ebre visite i conegui la ciutat. Ara hem escoltat tot seguit l'alcalde d'Amposta, ho deia d'aquesta manera.
i la voluntat de l'àrea de la promoció econòmica del Ajuntament d'Amposta és que s'acabi convertint en un boom gastronòmic com és en aquests moments també la calçotada de Valls. Les condicions ho tenim. La gent cada any que ve al pavelló firal queden molt i molt satisfets i sobretot ens interessa que servisca això un poc per a promocionar aquesta oferta de restauració que en aquests moments té la ciutat d'Amposta. I això ho fem a partir de les vuitenes jornades de gastronòmiques de la Carxofa, en la que durant tot el mes de març hi ha 14 restaurants de la nostra ciutat que ofereixen plats elaborats a partir d'aquest producte estrella que és la carxofa.
En aquest sentit, l'alcalde ha remarcat el fet que activitats com la festa i les jornades gastronòmiques serveixen d'aparador de cara als visitants que venen des de diversos punts de la geografia catalana atrets per l'oferta gastronòmica, que és una excel·lent relació de qualitat-preu. I també que en la presentació de la festa i de les jornades se va signar un conveni amb el president de l'Associació de Restauradors d'Amposta, Òscar García, i el secretari del Consell Regulador de l'ADO Terra Alta, Jaume Martí. El document estableix un acord de patrocini entre els restauradors d'Amposta i el Consell Regulador, per al qual els restaurants de la ciutat que formen part de l'associació oferiran a les seves cartes vins identificats amb l'ADO de la Terra Alta. Escoltem a Jaume Martí, secretari del Consell Regulador de l'ADO Terra Alta.
El contingut és una aportació econòmica per ajudar a finançar les dues diades, o sigui, les dues jornades que es fan, les jornades gastronòmiques de la carxofa i les jornades gastronòmiques de l'arròs. I es fa una aportació econòmica en aquest concepte. Després també s'inclou l'aportació de producte per a actes que puguen fer promocionals des de l'Associació de Restauradors. Després també s'inclou una emissió inversa a la zona de producció. Una emissió inversa és que dues persones per establiment, dues persones per restaurant, pujaran durant una jornada al Consell Regulador, a Gandesa, i s'oferirà algun tipus de formació específica sobre el tema del vi. Ara, enguany, estem programant una masterclass, diguéssim, de servei de vins.
Doncs ja ho saben, aquest diumenge tindran les portes obertes del pavelló firal d'Amposta per poder gaudir d'aquesta nova edició de la Festa de la Carxofa a Amposta.
Serveis informatius de Mute.
Anna Rubio és la guanyadora del 19è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. De l'Arbre al Pinyol ha estat l'obra amb la qual ha guanyat l'escriptora de Silla, al País Valencià. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
El recull de relats de l'Arbre al Pinyol ha estat l'obra que ha captivat el jurat de la 19a edició del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, un premi que enguany ha aconseguit la participació de 25 autors. Una bona notícia pels organitzadors, els coordinadors del premi i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, després que l'any passat s'hagués tingut de declarar desert. Anna Rubio, de Silla, València, és l'autora d'aquest recull de relats que s'ha premiat amb la publicació de Percocetània Edició i 3.000 euros. Rubio, il·lusionada, ha confessat que espera amb desig la publicació de la seva obra, que finalment es transformarà en un llibre. L'escriptora de Silla ja compta amb un altre llibre publicat anomenat Un fil de veu. Aquest també és un recull de relats, un format amb el qual l'autora es sent molt còmoda. Escoltem Anna Rubio, guanyadora del 19è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar.
Ha sigut el format que m'ha permès sentir-me segura en la literatura, perquè estic intentant escriure tota la vida i no acabava jo de trobar una estructura. I quan comencé a escriure relats i a sentir que podia construir un personatge dintre d'aquest format, ha sigut quan jo m'he soltat així de l'armari un poquet. I ara estic investigant en la novel·la i en l'obra de teatre.
Per la seva part, Manel Alarcón, secretari i coordinador del premi, es mostra satisfet amb el veredicte del jurat.
Pues el premi en si ha estat un bàlsam, ja que l'any passat el vam haver declarat desert, perquè només es va presentar una obra i sense qualitat. Enguany se n'han presentat 25, això el reconforta bastant. El jurat, com de costum, ha vingut amb els deures fets. Hi havia 5 obres de les quals se va estar discutint a fons, i al final ha guanyat un recull de relats curts, d'una valenciana de Silla.
El premi es lliurarà oficialment pels vols de Sant Jordi. Des de l'organització encara s'estan ultimant aquests darrers detalls.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.